Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Bona tarda. Benvinguts a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. Rep la salutació de qui et parla, la Montse Rodríguez. Quin goig, eh? Poder estar de nou aquí, ja amb llum, amb normalitat, dintre del cascau, perquè, clar, encara hi ha serveis com, per exemple, Rodalies, que funciona a comptagotes, però per la resta tot sembla que funciona dintre de la normalitat. Encara ens queda saber què és el que realment va passar. Jo crec que trigarem uns dies en saber-ho, perquè, clar, s'ha parlat de moltes coses, de fake news, de que si a França hi havia un incendi, que si Putin ha fet no sé què, que si ha caigut un satèl·lit. Bueno, s'han dit moltes coses, i de les quals en parlarem avui, sobre aquestes fake news, que han estat moltes i molt esbojarrades algunes, eh? Avui en parlarem d'això a la Linterna de COPE. Però hi ha una cosa que hem après, que la ràdio sempre està present. En moments com el d'ahir, en què se'n va anar la llum, no podíem tenir xarxes socials, internet ni telefonia mòbil, ens quedava la ràdio analògica, la ràdio amb piles. Molta gent va sortir al carrer per comprar, això sí, amb diners en efectiu, perquè no hi havia caixers, la gran majoria de gent no portem diners en efectius, doncs van baixar a comprar una ràdio petita de tota la vida i va comprar piles i va poder seguir l'emissió d'emissores com la nostra, la cadena COPE, on et donaven puntual informació de tot el que estava passant. Benvinguda sigui la ràdio per molts anys. La ràdio no la matarà ningú, eh? Ja t'ho dic jo. Ahir va ser un dia en què la paciència va haver de ser, doncs, el, no sé, el que ens havíem d'agafar, no? Perquè no hi havia una altra manera. Hem de dir que xapó al comportament de la gent, tot i la marea de gent que hi havia a tots els carrers, de que no hi havia metro, que només funcionava el bus amb unes cues interminables, però la veritat és que ens vam comportar de xapó. Va ser un dia per aplaudir a tota la ciutadania, inclús aquells que van haver de dormir en alguns indrets que no són casa seva, com estacions de tren, per exemple. Xapó per tots. Tant de bo això no es torni a repetir. Estem esperant per saber, com diguem, què és el que s'ha passat, què és el que realment ha passat. Doncs avui començarem parlant de fake news i ho farem amb la Núria Roca, que és vicedegana de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UIC de Barcelona i experta en comunicació, i parlarà de per què hi ha hagut tantes fake news, què passa. Doncs d'això en parlem avui. Però abans d'això, ens posem en òrbita per saber quin temps faran les properes hores.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs demà el dia començarà amb molts núvols baixos, enganxats a la costa, sobretot al sector sud, cap al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Fins i tot no descartem alguna gotellada molt local. S'aniran trencant amb el pas de les hores, tot i que podran reaparèixer cap al vespre. També hem d'esperar alguns bancs de boira matinals a zones interiors i el pas de pinzellades de núvols prims amb una funció més aviat decorativa. Al Pirineu i Prepirineu, com també a d'altres zones de muntanya, podran créixer algunes nuvolades, però no s'espera que descarreguin cap ruixec. El que sí que notarem és l'arribada de la intrusió de pols en suspensió procedent del desert del Sàhara, que deixarà un cel amb una tonalitat blanquinosa, fins i tot terrosa. Bueno, com funciona avui el trànsit? Segurament que millor que ahir, a aquestes hores. Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit, tarda amb molta mobilitat. I, per tant, hem de demanar encara que circuleu molt cautela. De fet, els accessos no són els que detectem més mobilitat en aquests moments, a la P7 Bàrbara en sentit Tarragona o, per exemple, al seu lateral, a la B30, però també hi ha aturades a la C31, a la plaça de les Glòries, i a la C33 i la C58, on hi ha problemes per entrar, però també, en el cas d'aquesta última via, Sant Quirze en sentit nord. Pel que fa a la C60, compte, perquè arran d'un accident que hi ha hagut a la C32, on encara se circula una mica de lentitud a Argentona, han arribat una retenció a Argentona i la Roca en sentit Mataró de 7 quilòmetres. Les rondes també presenten mobilitat, però van de ballada, i a la part sud, si us desplaceu, us trobareu un problema amb la A2 a Sant Joan d'Espí i a Cornellà, la primera en sentit Lleida i la segona en sentit Barcelona, i en el cas de la C32 a la connexió de Sant Boi cap a la Rondada. Per tant, encara tarda complexa, sobretot als accessos nord. Bona tarda.
Gràcies, Sílvia Del Amo, des del Servei Català del Trànsit. 7 de la tarda, 5 minuts. Ara aquí comença la linterna COPE Catalunya i Andorra.
La linterna
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Cataluña y Andorra.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra Deportivo Rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Si et preguntessin sobre la feina que fa Càritas, segurament pensaries en la roba, els aliments o la lluita contra la pobresa. Però Càritas és molt més que això. Donem resposta a problemes com l'accés a l'habitatge, la manca de feina, la solitud no desitjada o les desigualtats en la infància. Si vols conèixer tot el que fem, visita caritas.barcelona. Càritas, més del que creus.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues sí, sí,
la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Yo no me quité paz. Versión
no
latín.
Claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
COPE Cataluña y Andorra.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían:
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Crisi des de l'aparició de les xarxes socials, aquestes són un brou de cultiu important però perillós per la gran quantitat de desinformació i de fàbules o de faules que ofereixen a la població. Les conegudes com fake news són aquelles informacions falses o tergiversades que aprofiten qualsevol moment d'incertesa o de dubte per a infondre la por a una població feble i que necessita d'informació i de respostes per a poder estar més tranquil o tranquil·la. Durant la gran apagada d'ahir, en tota Espanya, arreu d'Espanya, en tots els països que la van patir, també a França i a Portugal, efectes prolongats a la xarxa elèctrica durant més de 10 hores, les xarxes socials es van aixecar perilloses i amenaçaven amb una quantitat ingent de faules i de desinformació que feia perillar absolutament tot. Entre les tantes notícies falses que podíem trobar, destacaven algunes que són cridaneres i que han arribat a un nombre important de persones, com per exemple que havia hagut un gran incendi a França, que Putin li havia donat un botó per deixar-nos sense llum, que hi havia hagut un ciberatac. Avui en volem parlar de tot plegat amb la vicedecana de la Facultat de Ciències de la Comunicació, la UIC de Barcelona, i experta en comunicació política i també en discurs d'odi, que és la Núria Roca. Senyora Roca, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quin mal poden fer les fake news, eh?
Sí,
La veritat és que és el que ara comentaves, crear caos, difondre por, confusió entre la ciutadania i també permet-me dir que també tenen l'objectiu de desacreditar les institucions, en aquest cas l'administració pública.
Que gran espanyola. Poder no, tenen aquestes persones que darrere d'un nom o un nickname publiquen el que vulguin sense cap tipus de corroborar, no? El què, com, quan i on. És tan fàcil publicar una notícia, un vol o una desinformació sense que passi absolutament res?
Sí, clar, a la vista està, ho hem comprovat, ho estem comprovant constantment. De fet, per això jo sempre el que intento dir és la importància que té l'educació mediàtica entre la ciutadania. Com a periodistes som molt conscients de la importància de donar una informació verídica. Al final el que fem és fer de mitjancers, no? Entre el que passa al món i com arriba aquesta informació a la ciutadania. Si en un món digital és molt fàcil crear aquestes notícies que poden ser manipulades, que poden ser falses, però per això és important que la ciutadania tingui aquesta educació mediàtica i que se'n vagin a verificar sempre que puguin la informació. Els mitjans ja tenen aquesta responsabilitat, no?, de verificar la informació que els hi arriba, però sí que és veritat que com a ciutadans també tenim aquesta responsabilitat, diria jo, no?, de comprovar d'on prové la informació que rebem per tal de no creure'ns tot el que ens arriba. És tan fàcil i tan difícil alhora de comprovar de quin mitjà ens arriba la informació, per exemple, no? O de quin periodista. És a dir, el que hauríem de fer tots és anar a buscar la font oficial, confiar en aquells mitjans que doncs, ens donen les notícies més fiables en aquest sentit.
Per això el president Sánchez deia, sobretot, fuentes oficiales, no? Perquè, clar, hi havia aquest munt d'informació que, clar, la gent de casa, òbviament, llegeix això, no sé, no, Putin ha tret un cable, un altre, que si un satèl·lit li han tirat una bomba. Clar, en els mitjans de comunicació hem caigut també en el parany de ser el primer en dir les coses quan les coses han de madurar, no? O sigui, hem d'informar-nos per diverses fonts de que això és una veritat, però tothom vol ser el més ràpid, no? I sembla que el que posi ràpid el tuit és el que té la raó.
Exacte, vivim en el món de la immediatesa i és una cosa que avui en dia no podem evitar, però sí que hem de pensar abans de publicar una notícia que pugui arribar a ser falsa. Avui en dia els mitjans de comunicació més importants, més rellevants, ja fan aquest procés. No vol dir que no es pugui escapar alguna informació falsa, però en principi els més confiables ja tenen aquestes eines per detectar la informació que pugui ser falsa i sobretot mirar les fonts. També és part del nostre codi deontològic.
I tant. Important la resposta que va donar ahir a la població aquest mitjà, des del que parlem, la ràdio, no?, en general, la importància que va tornar a tenir lo analògic, no? La ràdio en piles per estar informat. La ràdio continua sent una font important i creïble, no?, del que està passant minut a minut.
Totalment. És evident que tenim una dependència digital i jo, per exemple, personalment soc una gran consumidora de ràdio i penso que ahir va jugar un paper fonamental, és a dir, tota la ciutadania, el que estava més connectats als transistors com podíem, com has dit, sí. Tots vam anar a esgotar les piles a les botigues, hi ha qui es va comprar un transistor nou, sí. Hi ha qui escoltava la ràdio des del cotxe com podia, no? Perquè tots els altres sistemes ens van fallar. Per tant, en aquest sentit, jo crec que també és important reivindicar el paper de la ràdio, que moltes vegades sembla un mitjà doncs, que queda més aparcat, no? Però que està en un bon estat de salut en general, crec jo, i ahir es va demostrar la necessitat que tenim de poder-nos informar a través de la ràdio, sobretot quan passen casos tan excepcionals com el d'ahir.
Sembla, Núria, que no hem après d'altres crisis. Per exemple, me'n recordo de la pandèmia de la Covid, les quantitats de notícies fakes que es van publicar, també de la Dana, que això fa 4 dies, no? Per exemple, me'n recordo allò que deien que el pàrquing del Bonaire, que es confirmaven que hi havia nombrosos morts i després es va demostrar que no era cert. No estem aprenent, eh?
Ma, aquí també hi entra, estic d'acord amb tu, hi entra també la part de com es gestionen aquestes crisis. Els governs han d'estar preparats, i totes les institucions i empreses, inclús, han d'estar preparades per afrontar moments de crisi. En aquests moments no val improvisar. O sigui, has d'estar preparat, no? I jo crec que és important en aquest sentit intentar donar sempre una resposta ràpida, que no vol dir que no estigui pensada. Però ahir, per exemple, que tant el president de la Generalitat de Catalunya com el president de l'Estat espanyol van tardar unes quantes hores a sortir davant dels mitjans a donar explicacions...
6 hores van trigar,
Exacte. Això pot fer pensar a la ciutadania, que en aquests moments vol respostes, no? Pot fer pensar que hi ha certa desorganització o que no se sap ben bé com actuar. I precisament en aquest sentit és quan entren en joc les fake news. Perquè si com a govern tu ja dones una resposta, que potser no és la que vol tota la ciutadania en aquell moment, però tu surts a donar la cara, això també fa evitar, no?, aquesta rapidesa, evita que s'estenguin rumors, no? El silenci sempre es diu que és un mal conseller en els casos de crisi.
Efectivament, doncs el que hem de fer és tenir paciència, sempre informació dels mitjans oficials, esperar i no deixar-nos emportar per la immediatesa d'un tuit que pot penjar qualsevol i creure que ha passat realment coses de les que es van dir ahir, però no dic ahir, ja hem parlat de la pandèmia, de la dana, de morts de persones, a lo millor populars, que en zero coma els han matat, no? I després resulta que és una mentida. Però clar, coses com la d'ahir provoquen això. Després de 6 hores d'espera, la gent ja tenia ganes de informació. Sort que ens queda la ràdio, Núria,
Sí, sort d'això.
T'agraeixo molt que hagi estat amb nosaltres, vicedegana de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UIC a Barcelona. Fins la propera, i espero que no sigui per parlar d'una cosa com la que va passar ahir. Toquem fusta. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Te aprueban el presupuesto de la reforma. Se cumplen los plazos de tu obra. Hay días en los que todo encaja a la perfección, como las cocinas de ObraMat, que gracias a su variedad y versatilidad encajan en cualquier proyecto de reforma. Ven y descubre nuestros modelos de cocinas al mejor precio. También en ObraMat.es, donde compran los profesionales. ObraMat.
Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro.
Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría.
Claro, para ahorrar.
Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Señora Tele, sabemos que cree que está apagada.
Pero espera, ¿y esa lucecita roja?
¡Oh! Vuelve el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
La linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Un día más están con nosotros los amigos de Área Jurídica Global. Y digo amigos porque también son amigos de muchos de vosotros que habéis llamado al 900-900-730906. 900-730906. Ese teléfono, Ariadna López y Javier López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas
tardes.
Un teléfono con el que habéis ayudado a miles de personas.
159.000 clientes.
De unido.
De toda España. Tenemos más de 100 oficinas en toda España. En los últimos años hemos conseguido que recuperen dinero que les han cobrado de más en los bancos, abusos bancarios, o bien han entrado en ley de segunda oportunidad, o hemos negociado su hipoteca porque no lo podían pagar, o hemos paralizado el embargo de su vivienda,
o incluso ha llegado gente
su empresa.
Que dice, debo 3.000 euros, y después de analizar la documentación le decimos, no, el banco le debe a usted 5.000.
Sí, tal cual.
Eso es impactante.
159.000 clientes.
Por eso es importante siempre ir muy bien asesorado, ¿no? Porque uno cuando se ve en ese tipo de tesitura se encuentra un poco perdido, ¿no? Y además un poco, no ofuscado, pero no tiene las cosas claras, porque sabe que mañana se va a levantar, tiene una deuda en la espalda, tiene una familia que tirar adelante, una casa que se la pueden expropiar. Lo ideal es ir directamente a pedir ayuda, no esperarse.
Hay que ir a un abogado, que es el que sabe de leyes, pero dentro de los abogados, igual que los médicos, no a un abogado generalista, sino un abogado especialista en deudas. Ves directo a quien sabe que ha ayudado a 159.000 personas a pasar por una circunstancia como la tuya. Llamas a ese teléfono y vas directo al que sabe de este caso.
Y lo más importante es ir cuanto antes.
¿Cuanto antes?
Cuanto antes llegues, más soluciones habrá a tu disposición,
puedes,
¿no?,
llegar incluso sin tener impagos. Pues hay gente que llega cuando le van a embargar su casa, al día siguiente hay un lanzamiento. También hemos parado en 24 horas procedimientos, pero cuanto antes vengas, más facilidades, más posibilidades,
más estrategia podemos seguir.
Pero que también, incluso alguien que ha venido que ya perdió su casa y le hemos conseguido que le devuelvan 70.000 euros, porque en ese proceso de perder la casa le cobraron 70.000 euros de más.
Imagino que el perfil de Javier y Arianda debe ser de todo tipo, el perfil de personas que necesitan o buscan vuestra ayuda, pero sobre todo si pensamos en los autónomos, en las pequeñas empresas, en las pymes, y esos empresarios con problemas, ¿sería el perfil que acude mucho a Área Jurídica Global?
Sí, y con la pandemia, en este caso, más sobre todo el sector que tocó más la pandemia, ¿no?, de la hostelería y demás, ¿no? Pero sí, tenemos ahora mismo 60-40, 60%, 65% posiblemente, personas físicas, 35% empresas. Pymes, autónomos, también tienen graves problemas, también hay abusos bancarios con las pymes, también podemos reflotar empresas, podemos ayudarle a tirar adelante al empresario que ha avalado igual como avalista a su empresa, le tenemos que ayudar a cerrar la empresa con la mínima, los mínimos problemas económicos que se lleve a su núcleo familiar, o a reestructurar su empresa. También atendemos a empresas.
Claro. ¿Tenéis, Arianda, algún ejemplo de alguna empresa, aunque no digamos un nombre, para...
Sí, tenemos muchísimos. Por ejemplo, en la pandemia hemos cerrado varias, bueno, por aquí por el centro de Barcelona, varias tiendecitas de ropa, ¿no?, que eran pequeños negocios que tenían algunas de las clientas y toda la consecuencia.
Cancelando
que...
todos los avales a los administradores y a los padres de los administradores que también habían avalado.
Incluso las deudas que han podido quedar de sueldos de algún trabajador con la Seguridad Social, todo lo hemos cancelado. O también alguna empresa grande que hemos ayudado a hacer todo el cierre con los despidos.
Una empresa de transportes de 140... Claro, es que el sector está complicado. No tenemos por qué cerrar las empresas. Tenemos que intentar reflotarlas. Algunas se consiguen reflotar. Depende de cuando nos llame el empresario. Si nos llama con algún problema, todavía podemos reestructurarla. Claro, si nos llama cuando debe 1.300.000 euros a Hacienda o a Seguridad Social, pues claro, ya
hay
es más difícil
igual,
reflotarla.
Pero cuesta.
Podemos cerrarla quitándole toda la responsabilidad al administrador. Pero cuando antes nos llame, podemos reestructurar, y si nos llama muy tarde, habrá que cerrar la empresa quitándole toda la representación, toda la problemática al administrador y a los socios.
Para las personas que llamen al 900-730906, ¿qué es lo primero que ocurre cuando llama a ese teléfono, Arianda?
Pues escucha otra voz al otro lado del teléfono.
¿Una voz amiga?
Sí, da igual la hora a la que llames, siempre hay alguien, incluso de madrugada. Y te va a preguntar, pues, primero tus datos, ¿no?, para saber, para tenerte fichado, y luego que nos expliques tu situación económico-financiera. Te vamos a hacer una serie de preguntas para ver si encajas en la ley de segunda oportunidad, o tu solución es más una quiebra de empresas, o si te podemos ayudar a negociar una quita, o podemos negociar con el banco una cuota que sí puedas pagar, ayudarte a salvar la casa con un código de buenas prácticas o salvándote de la ejecución hipotecaria. Es que hay tantas soluciones. Entonces, claro, aquí te ubicamos al mejor asesor en función de tu necesidad. Te agendamos día y hora, que no sea de madrugada, ahora sí, y te atendemos.
Fenomenal. Pues vamos a recordar ese teléfono, 900-730906. Lo repito porque hay muchos oyentes que después del programa a veces me llaman, me dicen, Montse, recuérdame ese número de teléfono. Incluso días posteriores se han quedado con la copla y han dicho, oye, yo voy a llamar. Pues hacerlo, no tengáis ningún miedo. 900-730906, los amigos de Área Jurídica Global. Arianda, gracias. Javier, gracias. Abogados de Área Jurídica Global.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Tiri, tiri, tiri. Bueno, a las 7 y 23 minutos me vais a permitir un inciso muy rápido. Con la fórmula coche-casa de Línea Directa, al juntar tu seguro de coche con el seguro de hogar, puedes ahorrar como nunca. ¿Cómo lo oyes? Junta tu seguro de coche y tu seguro de hogar y ahorra directamente. No te lo pienses. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Repito, 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Ahora... ya podemos seguir con la linterna.
Estás escuchando la linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Quien tiene una empresa, tiene un sueño. Alexander McCoy, coach de empresas. Quien tiene una empresa, tiene sueño. José García, dueño de una empresa. Si quieres que tu dinero trabaje tanto como tú, ven a Bankinter y llévate hasta un 3% TAE, 2,95 TIN el primer año, con un saldo máximo remunerado de 50.000 euros y liquidación mensual. Una cuenta sin comisiones solo por cumplir las condiciones del plan cero. Infórmate en bankinterplanempresas.com.
A esta cuenta le corresponde riesgo 1 de color verde, siendo 1 el menor y 6 el mayor. Entidad adherida al Fondo Garantía Depósito Español con garantía de 100.000 euros por entidad y titular.
Tú piensas que la luna estará llena para siempre. Yo busco tu mirada entre los ojos de la gente. Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes. Yo rompo con palabras que te agarran como dientes. Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo.
Hem parlat molt sovint de l'abús que fem tots plegats a les pantalles, especialment en els joves i adolescents, un abús que té un impacte important tant en la salut física com en les seves relacions socials. És habitual que molts d'aquests joves es fiquin al llit amb el mòbil a les mans i això, segons els experts, té moltes contradiccions. Altera els patrons de son, provoca insomni, afecta la salut mental i el rendiment acadèmic, només per posar algun dels exemples. Entre els més petits, l'abús de les pantalles també té conseqüències, mal de cap, sobrepès o ansietat. Més del 90% dels nens entre 4 i 10 anys passen més temps del recomanable davant d'un mòbil o ordinador. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, això pot provocar problemes en el desenvolupament infantil i es pot traduir en malalties concretes, com deies, cefalees o miopia també. Ho revela un estudi que ha coordinat Pablo Busoc, de l'Instituto Tecnológico del Producto Infantil, i per posar-hi fre, doncs hi hauria d'haver un temps màxim d'exposició. Ara això és molt complicat, fa uns anys doncs només hi havia una pantalla a casa, però ara això s'ha multiplicat per 6 o 7.
Estem parlant de fa 20, 30 anys, 40 anys. Estem parlant de que moltes vegades el que hi havia a cada casa era una televisió. Una televisió amb un canal, dos canals, cinc canals, com a molt. I aleshores hi havia un temps de pantalla. Pues ara la mitjana que estan dient-nos és que n'hi ha de 6 a 7 pantalles per hogar. El xiquet o la xiqueta té al seu abast 6 o 7 pantalles i n'hi ha un temps d'apantallament excessiu, molt més excessiu que abans.
I un altre símptoma de que les coses han canviat és que ara si els nens volen jugar amb els seus amics al carrer, això implica fer un esforç, una actitud activa per propiciar un joc. I clar, quedar-se a casa amb el mòbil doncs és molt més còmode per a molts nens.
Nosaltres quan fem les preguntes, el xiquet, lo que la seva activitat preferida és jugar al carrer als seus amics. El que passa és que, clar, que també estem en una societat que està com que li fa por l'avorriment, no? Estar avorrits. Aleshores, el que és molt fàcil, no?, quan estem al sofà, és una actitud passiva, i el més fàcil és quan estem avorrits és agarrar el mòbil i començar a... Allà estem entretinguts. Aleshores, el que requereix el joc i jugar amb joguets és una actitud activa.
El 96% de les famílies reconeix que intenta posar un mínim de disciplina i control en el temps, però a la pràctica 3 de cada 4 admet que és molt difícil controlar el temps que els seus fills doncs, es passen davant d'una pantalla.
Doncs, com que moltes famílies ho tenen molt difícil per controlar-ho, hi ha entitats que porten idees, iniciatives, com és el cas de la cooperativa Som Connexió, que és una cooperativa sense ànim de lucre que promou l'ús responsable de la tecnologia.
Sí, la Mercè Botella és la seva fundadora i se suma als experts en la recomanació de que els nens més petits de 3 anys no toquin ni un mòbil i fins als 16 anys el millor seria que no en tinguessin un de propi.
Això seria el desitjable. Sabem que la majoria de famílies, per pressió social i per moltes raons, acaben incorporant-lo entre els 12 i els 14. En qualsevol cas, si es fa una incorporació al mòbil, sempre ha de ser com molt progressiva, des de tenir molt pocs drets amb l'ús del mòbil, molt pocs, i molt poca intimitat, i anar-ho acompanyant els adults a mesura que van fer-se grans i van doncs, demostrant que són conscients a l'hora, bueno, que van utilitzant-lo ells i no que el mòbil els utilitza amb ells.
Aquesta cooperativa Som Connexió s'ha proposat un repte que sembla una quimera, és aconseguir fer un dia sense mòbil, un repte que sembla impossible però que és qüestió de proposar-s'ho. Segons la Mercè Botella, els efectes que notarem en el nostre cos són evidents i tots positius.
Que és una proposta de prendre consciència què passa en el meu cos quan durant 2-3 dies no tinc el mòbil, perquè són els primers dies que ho acuses més, com ho puc anar substituint i compartir-ho amb la família de quin és aquest, quin està sent aquesta experiència. Quan, quan ja has passat els primers dies, que són els més difícils, i t'has anat habituant, normalment el que s'experimenta a partir del tercer dia o quart és llibertat.
I un bon moment per fer-ho seria un cap de setmana, però això al final doncs, seria el de menys. Sí que és important que sigui una decisió col·legiada de tota la família i en cap cas una imposició.
I és molt important que sigui una decisió com d'iguals. No que els pares ho imposen en els joves, sinó que ho decideixen entre tots. Això és el que proposa la, la, la guia.
És un repte difícil, però no impossible. No es tracta tampoc de que les pantalles desapareguin de la vida dels nostres fills, perquè és veritat que moltes vegades les necessiten per fer els deures. Però el que diuen els experts és que és més fàcil posar límits si els joves no tenen un mòbil fins que tenen 16 anys.
Avui a la linterna de Cadena Cope parlem amb la Maribel Serra Canadell, que és la cap de la subsecció de projectes i programes d'Espot de la Diputació de Barcelona. Què és Espot? Doncs li anem a preguntar a la senyora Serra. Senyora Serra, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda a tots i a totes. Què tal? Bona tarda.
Bé, gràcies per ser-hi amb nosaltres. Què és el centre Espot?
Bueno, el centre Espot és un centre de tractament i prevenció de la Diputació de Barcelona. Aquests moments estem atenent doncs, persones usuàries amb consum de drogues i també d'addiccions comportamentals, que vol dir addicció als videojocs, a les xarxes socials, al mòbil, etc. També a les compres i també a problemes d'addicció a les substàncies. Per altra banda, hi ha una vessant més preventiva, que és tot el suport i assessorament que fem als ajuntaments a la província de Barcelona.
Imagino que s'ha girat molta feina, no? Perquè cada cop hi ha més nens addictes a les pantalles, al consum de cànam... imagino que ha augmentat, no?, el número de casos.
Sí, però des de la setmana passada hem obert una porta i s'ha pujat l'edat d'atenció als usuaris als 30 anys. Ens hem obert una mica a més a una altra franja d'edat. Per altra banda, també des d'Espot es fa atenció a diferents comarques de la província de Barcelona. Hi ha tot un projecte de descentralització, el que s'anomena l'Espot al territori. Si la persona no ve aquí a Barcelona, nosaltres ens traslladem a les comarques barcelonines.
Parlem ara d'un contracte familiar. Què és aquest contracte que facilita, imagino, els pares i els fills a fer un ús millor de la pantalla, no? Si parlem de pantalles, de què és aquest contracte familiar?
Bueno, aquest contracte forma part d'un material preventiu que estem elaborant des del Centre Espot, d'una col·lecció que està composada de vídeos, fulletons i un sèrie de material que sota el nom de Connecti. L'última càpsula que vam fer es diu «Els teus fills et demanen un mòbil». I d'aquí el que proposàvem, entre altres recomanacions, un contracte familiar o un contracte educatiu que s'ha de signar per les dues bandes. A l'hora de lliurar el primer mòbil, que sempre és un moment molt difícil i se'ns fa bola als pares i mares, i és un recurs doncs, per deixar constància una sèrie d'acords. Jo et dono el mòbil, però hem de pactar unes normes. I que hem de complir tots, ells i nosaltres.
I tant, però és una tasca, deu ser difícil, no? Perquè, clar,
molt difícil.
Estem a l'era de la tecnologia, als col·les, quasi bé tots els nens tenen mòbils, si ets els que no tenen o no fas servir, sembla que ets el raro de la classe, no?
Sí, però el que passa és que ara ja sabeu que hi ha tota una campanya, tant pel Col·legi de Metges, que ha fet una sèrie de recomanacions i de propostes, i també aquesta associació que va néixer al Poble Nou de Pares, d'intentar fer com una taca d'oli per poder retardar al màxim, i això està plenament argumentat, retardar el mòbil fins als 16 anys. Llavors, com que això és un tema que preocupava, és una de les càpsules a les que es vam dedicar. I, per tant, doncs, bueno, el contracte familiar el que diu una sèrie de coses que penso que a vegades també serveixen per que els pares se replantegin la manera que gestiona les pantalles, no? El fill té que saber que el primer mòbil, i ja no direm quina edat, abans dels 12 de cap manera és recomanable, però sempre diem que dependrà de l'actitud, de la maduresa, de la responsabilitat del nostre fill. Li hem de donar aquesta responsabilitat, l'ha de tenir, i ha de saber doncs, que els mòbils són aparells que són cars, són fràgils, que no és un joguet. S'ha de comprometre i ha d'assumir que ha de practicar a través d'aquest aparell el que nosaltres anomenem la netiqueta, que és el respecte, una interacció respectuosa i positiva amb els altres, perquè després darrere d'una pantalla sempre hi ha una persona, clar, no? Després, una cosa que fem molt els grans, que és a vegades consultar i no silenciar el mòbil quan estem en llocs públics, no? O fins i tot a vegades estem amb una persona i estem mirant el mòbil i caldria estar més pendent de la persona que no pas del mòbil, no?
Per exemple, ahir, fem un parèntesi, sí, ahir vaig al·lucinar perquè, clar, per primera vegada vaig veure una marea de gent passejant pels carrers, bueno, passejant, intentant buscar un mitjà de transport per poder desplaçar-s'hi, però no vaig veure gent mirant pantalles perquè no hi havia internet.
Clar. Estàvem pendents d'altra cosa, no? D'aquesta marea que ens va venir, aquesta angoixa de com sortir o com arribar fins a casa, no? I després una cosa molt important, Montse, que és que entre tots hem de crear espais lliures de mòbils, no? Mm. Jo sempre dic que, per exemple, els espais al moment dels àpats és un lloc òptim i privilegiat per poder contactar amb els nostres fills, no? Per poder parlar amb ells, per crear vincles, perquè ens expliquin coses. Jo recordo una vegada que hi havia un material d'un ajuntament que venia a dir, a mi els meus fills no m'expliquen mai res. I la mare deia, bueno, i l'amiga deia, bueno, i tu què els expliques als teus fills?
Sí.
Entenem que la comunicació sempre ha de ser bidireccional. Per tant, aquests espais dels àpats és un lloc fantàstic per poder fer aquesta comunicació cara a cara, no?
És la que fèiem abans de tota la vida, no? Clar. A l'hora de dinar, tothom a taula parlàvem i dèiem com havia anat al col·le, com l'havien anat els pares, i fins i tot sense televisió. Ja me'n recordo que a casa meva no posaven ni la tele.
No, cap pantalla. Però aquí t'expliqui, però tu més els hi has d'explicar i que puguin compartir coses entre tots, no? Això seria fantàstic, poder fer aquesta interacció, activar aquestes converses, no? Després també el compromís de no anar a dormir amb el mòbil, no? Que per poder facilitar el descans i la son, no? Després també prioritzar quan arribes a casa fer el que hagis de fer primer, no? Les tasques acadèmiques, els deures o les obligacions domèstiques que puguis tenir, no? I sobretot també respectar les instruccions de l'ús de mòbil als centres educatius, que això ja la Generalitat va donar una sèrie de recomanacions pels centres educatius pel curs 24-25. No?
Uh-huh. Escolta'm, Maribel, aquest contracte que pot facilitar pares i fills a un millor ús del mòbil, és un model elaborat per especialistes en addiccions, no?
Sí, bueno, jo te diré que el contracte va néixer fa uns anys a partir d'una escriptora nord-americana que es diu el contracte Hoffman, no? Després, cada qui, entitats o professional l'hem anat adaptant en funció del que creiem i l'hem anat actualitzant, no? Per tant, doncs, bueno, si l'hem fet des d'aquí, és un recurs que hem incorporat en aquest material, no?
Uh-huh.
Llavors, jo et volia comentar que el que més important és que no només exigim en el fill una sèrie de coses, que assumeixi una sèrie de condicions, sinó que nosaltres també, eh? O sigui, que ens fa reflexionar i veure com gestionem nosaltres o com entenem la digitalització més saludable.
Efectivament.
Perquè som models, som referents. Els fills aprenen per imitació. Per tant, el que no podem fer és demanar-li alguna cosa que tu no fas, no? I després, molt important també, que quan tu li estàs lliurant el primer mòbil, li estàs dient, que de fet això ho posa al contracte, confio en tu. És molt important generar confiança als fills, no? Perquè això també promou, també fomenta la seva autoestima.
I tant.
Jo sempre dic que una persona amb una bona autoestima és una persona molt poderosa.
I tant. Eh? Què passa si s'incompleix el contracte?
Això té que quedar recollit. Què passa si no s'ha... Això cadascú ha de decidir quines sancions, per dir-ho d'alguna manera, es tenen en compte alhora. Això té que quedar recollit i té que quedar signat, eh? O sigui que... I també les altres coses que demanem també, que ell ha de ser curós amb tota aquella informació que penja, no? De fotos, informació seva, que pot ser sensible, però els pares també han de veure què pengen, no? Com limiten la publicació d'imatges dels seus fills. Per tant, és un toma i daca, no? O sigui, ells han d'assumir unes coses, però nosaltres també. O sigui que també jo penso que serveix molt pels pares, eh?
Perfecte, doncs imagino que el més important és facilitar recomanacions i eines per a les famílies per a aquest ús responsable del mòbil, reflexionar sobre la necessitat o no de tenir telèfon mòbil i sensibilitzar sobretot a l'ús en l'àmbit familiar, que crec que és el més important. Consells que tots en sabem, però que a l'hora de la veritat no posem al dia.
Sí, no, i a part que les famílies, un altre producte que tenim des del Centre Espot és els tallers a pares, perquè realment els pares, això és un fenomen que va canviant i que per tant hem d'estar sempre al dia si realment volem ser un interlocutor vàlid pels nostres fills.
Clar.
El que passa que, esclar, això implica dedicació i temps, que això a vegades no es té.
Uh-huh. Però... t'anava a dir, els tallers es realitzen en municipis, com saber en quin municipi es realitzen?
Sí, bueno, els tallers els organitzem nosaltres, es planifiquem nosaltres i es fan en els ajuntaments de la província, que són els nostres clients. Això està tot penjat a la web, o sigui que crec que d'aquí 2 setmanes hi ha un taller a Mollet, no recordo un altre lloc, però està tot penjat a la web, el calendari, per si algú li pot interessar, però quan va a l'Ajuntament es fa molta difusió a les escoles, als instituts i altres institucions.
Doncs ja sabeu, la Diputació de Barcelona, que treballa i molt, ara vol promoure, de fet promou, un contracte familiar per regular l'ús del telèfon mòbil, com dèiem, un servei de la Diputació de Barcelona d'atenció a menors d'edat, amb addicció a drogues, pantalles, ha imposat ara aquest model de contracte familiar que també hem de complir els més adults, perquè com tu bé deies, som el reflexe dels nostres pares. T'agraeixo molt, Maribel Serra, cap de subsecció de projectes i programes del Centre Espot de la Diputació de Barcelona, que hagi estat amb nosaltres, i com sempre, enhorabona per la tasca que feu. Una abraçada.
Doncs, moltes gràcies a vosaltres, i penseu que això no va de tecnologia, sinó que va d'educació.
Efectivament. Gràcies, Maribel.
Molt bé, gràcies a
una
vosaltres.
Abraçada.
A reveure. Adéu-siau. Adéu-siau.
Hay quien lo cuenta...
Y quien te hace entenderlo todo.
Pues a ver cómo organizan el lío que han montado con lo de las balas israelíes. ¿Por qué? Pues porque se va a tener que pagar a los israelíes por no comprarles balas, dinero público, en cantidad de 6,5 millones de euros, para darle contento a Sumar y que así se trague el plan de rearme como se lo ha tragado.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que suma.
Como empresario que estás en la fábrica, lo ves bien, o sea, ves bien, ves que el flujo que va a haber de crédito a las pequeñas
sería mayor que el actual.
Exacto.
La unión permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
$200,000. ¿Dónde?
Yo sé el nombre de un cementerio y tú, el de una tumba.
El bueno, el feo y el malo.
$200,000 es mucho.
El viernes a las 10 de la noche.
Y tenemos que ganarlo.
Classics en 13.
Si hay Don Simón, hay verano.
Pinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Pinto de verano, Don Simón. Pero, sin alcohol.
Pinto de verano, sin alcohol, Don Simón.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El dia després de la gran apagada és el moment també de començar a pensar a qui podem passar la factura dels possibles desperfectes, ja sigui en un comerç, en un negoci, en el domicili o si hem perdut fins i tot un tren. Avui ens explica la Yolanda Canales. Bona tarda.
Un dels problemes que ha comportat aquesta apagada ha estat el de mobilitat. Dilluns no va funcionar el metro, ni els trens, ni ferrocarrils de la Generalitat durant gairebé tota la jornada, ni rodalies o regionals. Aquests últims fins i tot durant aquest matí. I molts usuaris no van poder tornar a casa seva, però en aquests casos hi ha dret a una indemnització? No, com a molt, es pot retornar l'import del bitllet, com diu l'Imma Guillén, que és portaveu de l'OCU.
Com a molt, no tenen dret a cap indemnització, sí, ja d'entrada, però sí al reintegrament del bitllet, dret al reintegrament del bitllet o inclús a la reubicació en un altre mitjà de transport.
I continuem amb les reclamacions, en aquest cas amb les assegurances. És possible fer-ne si se'ns ha espatllat un aparell quan ha vingut l'electricitat? S'ha de veure d'entrada si es disposa d'una assegurança que cobreixi danys elèctrics. Però no només això, ho explica el Sergi Ortegas, que és el Departament de Dret Processal de Law and Economy.
Hauríem de revisar la pòlissa, val? I revisar si tenim cobertura per danys elèctrics. Llavors, què hauríem de fer aquí? És superimportant, Cruz. Hauríem de poder acreditar aquests danys. Val? És a dir, tu dius, per exemple, doncs, que s'hagin comès danys en alguns electrodomèstics. Sí. Seria important fer fotografies en aquests electrodomèstics. Després, és important també les factures d'adquisició d'aquests electrodomèstics, si les guardem, també és sempre important. I si els danys fossin en els aliments, per exemple, doncs, també poder acreditar que aquests aliments estan deteriorats.
I precisament per evitar aquesta avaria, que s'hagi fet malbé un electrodomèstic per sobretensió, els experts diuen que hi ha uns aparells que protegeixen en aquestes situacions. Raúl Rodríguez és subdirector de FEGICAT, de la Federació del Gremi d'Instal·ladors de Catalunya.
Llavors, es col·loquen aquests protectors contra sobretensions, es col·loquen al quadre elèctric i actuen com un escut. Vale? És a dir, quan es detecta una pujada sobtada, tallen el pas abans de que la tensió arribi als aparells.
I també s'aconsella, d'altra banda, dirigir reclamacions o incidències per l'apagada tant a la distribuïdora com a la comercialitzadora.
Gràcies, Canales, per la informació. Segurament que molta gent està liada amb aquest tema d'aparells que han deixat de funcionar, aliments que han hagut de llançar, etc. Ja sabeu que sempre hi ha les associacions de consumidors i també OFACUA, per exemple, que és una d'elles, o OCU aquí també a Catalunya, perquè us puguin ajudar. Ja sabeu que tot allò que fem en aquesta ràdio, en aquesta programació de COPE Catalunya i Andorra, després ho podeu recuperar a la plana web de COPE Catalunya i també a la xarxa X. Allà pengem notícies, tota l'actualitat, pengem entrevistes, per si hi ha alguna cosa que us ha agradat, diguis, mira, la vull tornar a recuperar o fins i tot compartir amb algú perquè també ens pugui escoltar. Bueno, ja sabeu que d'aquí a un moment arriba l'actualitat a la cadena COPE. Ens posarem en òrbita d'aquesta passant, sobretot després d'aquesta apagada, en el tema important que és el de Rodalies, que sembla ser que és dels únics que queden per solucionar. Ens portarà la informació d'aquí moment l'acompanya Yolanda Bernal i també parlarem d'esports, perquè el Barça ja està a capella, perquè demà es juga a les semifinals de la Champions i ja saps que aquí a la COPE també ho podràs escoltar amb el tiempo de juego, però això serà demà. Però d'aquí una estona, com dèiem, vindrà en Joan Batllori, ens explica l'actualitat esportiva d'aquest dimarts 29 d'abril.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Si te preguntáramos sobre el trabajo que hace Cáritas, seguramente pensarías en la ropa, los alimentos o la lucha contra la pobreza. Pero Cáritas es mucho más que eso. Damos respuesta a problemas como el acceso a la vivienda, la falta de empleo, la soledad no deseada o las desigualdades en la infancia. Si quieres conocer todo lo que hacemos, visita caritas.barcelona. Cáritas, más de lo que crees.
Apreciados clientes y amigos, desde Pinter y Pintegrán queremos reconocer que sin vuestra ayuda y la confianza al entregar vuestras piezas a pintar, no podríamos ser lo que somos. Estos motivos hacen que nuestros equipos y los nuestros sean una integración total de ayuda y responsabilidad en beneficio de todos. Muchas gracias por todo esto. Te lo dice Carlos de Pinter, el amigo de todos.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
La jornada laboral de 4 días sigue dando pasos hacia adelante en el Reino Unido.
Se piensan algunas regulaciones en grandes empresas.
¿Cuáles son esas medidas, las más importantes?
Se incluye la creación de un sistema público de avales para propietarios de vivienda.
Todos tenemos esa manía de guardar comida en el congelador. Pero mira, si tengo aquí unas manitas de cerdo, rosa rosado.
¿En serio, Pilar, que esto pasa? ¿Qué cosas?
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Si quieren hablamos de cómo está el mundo, porque el mundo está pegando bandazos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Enguany, l'Agència Tributària de Catalunya t'ajuda a fer la declaració de la renda d'una manera més clara que mai, amb més oficines i més punts d'assistència perquè tinguis tot el suport que necessites. Demana cita prèvia a partir del 29 d'abril si la vols fer per telèfon o a partir del 29 de maig si prefereixes fer-la presencialment. Reserva-la a través del web o l'app de l'Agència Tributària de Catalunya o al telèfon 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7 de la tarda, 50 minuts, l'interna COPE Catalunya i Andorra. I com dèiem, Catalunya va recuperar en poc a poc la normalitat després de l'apagada elèctrica massiva d'aquest dilluns. Hem recuperat la llum, ha tornat a obrir els comerços, tornem a pagar amb la targeta, funciona la majoria de transports públics tret del servei ferroviari. Els regionals i alta velocitat funcionen fora d'horari i, perdó, Rodalies ha reprès parcialment el servei, però amb molts problemes. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda, sí, aquest continua sent el principal problema el dia després de l'apagada. L'estació de Sants continua sent un formiguer de gent doncs, que intenta trobar solucions o pujar un tren per tornar a casa. S'ha recuperat aquest matí parcialment el servei a la R1, R2, R2 Sud, R2 Nord, R3, 4, 11 i 16. La resta de línies continuen suspeses fins a nou avís. Per evitar aglomeracions a les andanes, a Sants es van obrint torns per accedir als vestíbuls. I com s'ho estan prenent els usuaris? Doncs amb molta resignació, no queda una altra, i assumint que avui també costarà tornar a casa.
Les trens han començat a passar, però la certesa de a quina hora, si realment passarà alguna cosa a partir d'ara, no ho sé. Vull dedicar unes quantes hores, i si no, doncs ja buscaré què fer. Tinc un llibre per llegir i a veure què passa.
Vaig a Gavà, amb molta calma i amb molta paciència, i que passi quan hagi de passar, i no vaig tan lluny, espero poder arribar. He mirat horaris i en teoria la R2 han dit que funciona, aleshores en teoria hauria d'arribar-hi.
Doncs això és el que està passant ara mateix, però quina és la previsió? Doncs Antonio Carmona, que és el director de Rodalies, ha dit que s'està fent tot el possible per recuperar la normalitat, perquè tot el servei funcioni, però s'està fent a poc per garantir la seguretat. La voluntat és que demà dimecres en Rodalies pugui recuperar la normalitat total a la xarxa.
S'està treballant ja per tenir la normalitat de cara a demà, tant alta velocitat, llarga distància, com el servei de Rodalies. S'està fent tot el possible, tots els treballadors d'Adif i Renfe estem treballant per tal de que el servei sigui el més normal possible demà.
I per si fos poc el que està passant, una nova incidència aquesta tarda a Cubelles ha obligat a suspendre els trens regionals del sud i la línia R2 Sud només fa un servei mínim entre Sitges i Barcelona.
I a l'espera de que tot es pugui recuperar, la plena normalitat a Rodalies, tota l'atenció ara està posada en trobar les causes d'aquesta greu apagada elèctrica.
Sobretot perquè no es torni a repetir. I en aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat l'obertura de 2 expedients a Red Elèctrica i Endesa per arribar al fons del que ha passat.
El govern obrirà 2 expedients informatius, una Red Elèctrica i una altra als operadors privats, bàsicament Endesa, que és el principal operador que tenim a Catalunya, per esbrinar amb suport, diguem-ne, administratiu, què ha passat, I també en aquest àmbit treballarem en estreta col·laboració amb el govern d'Espanya, que ha anunciat també una investigació independent per esbrinar les causes del que ha passat i per garantir, naturalment, que no es tornen a protegir. No?
I mentrestant ja es comencen a posar números. Aquesta apagada elèctrica ha generat pèrdues de gairebé 900 milions d'euros a les petites i mitjanes empreses de Catalunya, una xifra que equival a un dia sencer del PIB català, segons el càlcul que ha fet la patronal PIMEC.
I atenció, perquè aquesta hora s'està fent a la Catedral de Barcelona una missa funeral pel Papa Francesc, només uns dies després del funeral a la plaça de Sant Pedro, l'enterrament a la Basílica de Santa Maria la Major.
Sí, la missa que s'està fent a la Catedral de Barcelona és oberta a la ciutadania, està presidida pels bisbes auxiliars de la ciutat, Monsenyor Javier Vilanova i David Abadías. L'arcabisbe, el cardenal Juan José Omella, està a Roma, però s'uneix espiritualment a aquesta missa funeral, que també està seguint la Mar Puerto. Marc, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, companyes. Doncs sí, en aquests moments encara s'està celebrant la missa, li queden pocs minuts encara. La Catedral de Barcelona s'ha omplert de fidels per donar el seu últim adeu particular al Papa Francesc en una cerimònia d'allò més emotiva. El cardenal, com deies, Juan José Omella, l'arcabisbe de Barcelona, que és a Roma, s'ha unit espiritualment a la missa presidida pels bisbes auxiliars Monsenyor Javier Vilanova i David Abadías, i durant la missa no ha estat present cap fotografia del Papa per homenatjar així també la seva simplicitat que tant el caracteritzava, igual que també la seva alegria.
El Papa Francesc ha estat el rostre d'una església alegre, joiosa en l'esperit, portadora de la bona nova del Crist, que acull, que escolta, que guareix, que estima.
Gràcies, Marc Puerto. Estarem Gràcies. Pendents de tot el que passi en aquesta missa, recordem, que s'estan fent a la Catedral de Barcelona, homenatge al Papa Francesc. Gràcies, Marc Puerto. I fins aquí la informació, més informació de xarxa de Cope Ponés i a les xarxes socials de Cope, Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Que vagi bé, fins demà.
I ara arriba el moment dels esports a la cadena Cope. Informació esportiva amb Jop Batllori. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Arriben les semifinals de la Champions.
Sí, a les 9 comença la primera entre l'Arsenal i el PSG. Mikel Arteta contra Luis Enrique, els dos equips que busquen la primera Champions de la seva història. I demà a les 9 a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, Barça-Inter de Milà. Busquem les novetats del Barça amb l'Helena Condis. Helena, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sense Lewandowski, sense Alejandro Valde i sense Ter Stegen, ja que Flick ha confirmat que el porter de la Champions serà Chesney, Tec d'aquí a la final, si és que el Barça supera l'Inter de Milà. Així enfronta aquesta anada, aquestes semifinals, 6 anys després. El Barça l'última vegada va ser el 2019, aquella nit tan dura a Anfield, doncs només en queda un supervivent, Ter Stegen, de la plantilla que va caure estrepitosament a Liverpool. No s'esperen canvis a l'11, de fet, diria que l'alineació serà la mateixa que va guanyar la final de la Copa del Rei, amb Chesney en porteria, Koundé, Cubarsí, Íñigo i Gerard Martín en defensa, Pedri, De Jong i Olmo, i a dalt Lamine Yamal, que complirà 100 partits amb el Barça, Ferran i Rafinha.
Gràcies, Helena. Efectivament, demà Lamine Yamal jugarà el seu partit número 100 amb la samarreta del Barça quan encara no ha fet 18 anys. Un periodista li ha recordat avui a la sala de premsa que Messi, a la seva edat, n'havia jugat 7, i li han preguntat si no sent vertigen veient com de ràpid van les coses.
No, porque si no, no subiría nada a mi Instagram, entonces no he tenido ese miedo, pero sí tengo la motivación y esa como cosquillas que tienes en la barriga antes del partido, pero yo creo que eso es bueno, que tenemos todos los jugadores, pero miedo lo dejé en el parque en Mataró hace tiempo.
També ha parlat Hansi Flick, que ha confirmat que Chesney serà el porter de la Champions, i ja està aquí el rival del Barça, l'Inter, que ha aterrat a Barcelona aquesta tarda. Amb quines novetats? Víctor Navarro, endavant.
Un Inter de Milà que ha fet la inspecció de la gespa de Montjuïc a les 7 i que després ha comparegut en roda de premsa el seu entrenador Inzaghi, Lautaro Martínez. Inzaghi compta amb Thuram, s'ha recuperat i demà pot ser titular a Montjuïc, però no ha viatjat amb Pavard, que encara pateix la lesió del diumenge i és baixa. Lautaro ha dit que l'Inter torna molts anys després a unes semis, que la grip està preparat, no vol comparar Messi amb Lamine, diu que Messi és incomparable i que treballaran tots junts, sobretot per poder defensar el poder ofensiu del Barça.
Nosotros somos un equipo que en esta competición hemos defendido muy bien a rivales importantes, a jugadores importantes y mañana no será la ocasión.
Un Inter que descansarà a l'hotel Intercontinental a la muntanya de Montjuïc pel partit de demà, on tindrà 2.700 aficionats italians.
Gràcies, Víctor Navarro. I també demà se la juga el Barça de bàsquet.
En el tercer partit dels quarts de final de l'Eurolliga, la cita demà a les 7 al Palau, Barça-Mónaco. Els blaugrana van perdre els dos partits a Mónaco, per tant estan obligats a guanyar demà si volen seguir vius a la competició. Joan Peñarroya, tècnic del Barça.
Bueno, jo vaig dir que l'objectiu és tornar allà i que crec que tenim motius per pensar que podem tornar allà. També som conscients de que si no juguem millor no tornarem. L'equip ha demostrat que pot guanyar qualsevol, que hem de jugar millor, clar. Si no juguem millor no tornarem. Però si juguem millor, jo crec que estem tots convençuts de que tornarem ara. Anem a focalitzar en el partit de demà, en jugar millor, amb un equip que està superconnectat, que està jugant el millor bàsquet de la temporada, de llarg.
Atenció que avui també se la juga al Madrid, eh? En idèntica situació que el Barça, o li guanya a Olympiacos o estarà fora de l'Eurolliga.
Més informació, Esports Cope, ja sabeu, tot el show comença a quina hora, Batllori, perquè, clar, tiempo de juego, avui seguim la Champions, demà també, no?
Demà nosaltres a les 3 i 5 i, evidentment, al vespre, tiempo de juego amb la Champions, amb aquest espectacular Barça-Inter.
Quines ganes. Que vagi molt bé, Batllori.
Adéu-siau.
I nosaltres ens acomiadem aquí. Salutacions de qui t'ha parlat. La Montse Rodríguez, ara la linterna continua. Sí, la linterna que té llum. La linterna continua amb Àngel Expósito. Fins demà.